5 a la setmana, amb Francesc Morgades.
I l'equip l'acompanya, naturalment, encapçalat pel Toni Olivella, l'home dels micròfons, dels amplificadors, de les connexions i totes aquestes coses, i el Marc Pujol, que l'ajuda. Però també vull recordar, cada dia ho faig, la Goretti Martínez, que és qui, quan acabem de gravar aquestes petites coses, aquests petits apunts d'història que us fem aquí, que us expliquem i que us completem amb música, doncs els penja de la pàgina web de Ràdio Vilafranca. I també recordar-vos que sempre comencem amb una peça musical. Fa 2 setmanes o 3 vam descobrir la versió catalana de l'Aquella Pequeñas Cosas, del Serrat. I aquesta setmana, remenant, hem trobat la versió que podríem anomenar caribenya. Així us deixarem, començarem avui amb la vieja trova santiaguera, Aquelles Pequeñas Cosas.
Uno se cree que los mató el tiempo y la ausencia, pero su tren vendió boletos de ida y vuelta. Son aquellas pequeñas cosas que nos dejó un tiempo de rosas. En un rincón, en un papel o en un cajón. Como un ladrón te acechan detrás de la puerta. Te tienen tan a su merced como hojas muertas. Que el viento aquí, que te sonríe triste, sí, nos hacen que lloremos cuando nadie nos ve. No se cree que los mató el tiempo y la ausencia, pero su tren vendió boletos de ida y vuelta. Son aquellas pequeñas cosas que nos dejó un tiempo de rosas. En un rincón, en un papel o en un cajón. Como un ladrón te acechan detrás de la puerta. Te tienen tan a su merced como hojas muertas. Que el viento agua aquí, que te sonríen triste, sí, nos hacen que lloremos cuando nadie nos ve, nadie nos ve.
December 1897, el dia que s'inaugura, que en Pere Romeu inaugura a Barcelona l'històric, no massa llarga història, però és història al cap i a la fi, local dels Quatre Gats. Els Quatre Gats s'instal·la o s'inaugura aquest dia a la Casa Martí, un edifici modernista de Josep Puig i Catafalc, que es convertirà en un centre d'avantguarda durant poc temps, de totes maneres, però ja ho anirem veient en qualsevol cas. Recollint l'ambient bohemi de Barcelona, amb gent com el pintor Ramon Casas, el drapaire Enriquit Matías Ardanís i el banquer Manuel Girona com a principals inversors i principals promotors, no? Perquè es feia falta un local així per recollir llavors el que seria després el modernisme, amb gent com Santiago Rusiñol, Ramon Casas, Miguel Utrillo, Enric Granados, Isaac Albéniz, Lluís Millet, i també la tradició catalana de les tertúlies, dels caus d'art, de les vetllades literàries, de les vetllades musicals amb intervencions de Granados, d'Albéniz, de Darío de Regoyos, que a més de pintor era guitarrista, de Miquel Llobet, etc., lectures poètiques, és a dir, però sobretot el que va destacar el local aquest, els quatre gats, mentre va estar obert, va ser pels espectacles d'ombres i espectacles de titelles copiats o importats des de París, perquè en Pere Romeu, que va ser qui els inversors van triar per posar-se al davant, havia treballat a París, de cambrer, el cabaret Le Chat Noir de París, el gat negre de París, i aleshores havia vist això i va dir, carai, tot això s'hauria de portar a Barcelona, i sí, sí, cap allà que van venir, no? Això que dèiem, tot plegat amb d'això. Però les ombres, que és el que més va fer destacar, els espectacles d'ombres, ombres xineses d'aquelles que en deien, aquest ja havia arribat a Catalunya a començaments del segle XIX, amb companyies italianes ambulants, com la de Giacomo Ciaccherini. Era unes espectacles pel públic adult, es feien en els hostals, per exemple, a l'Escut de França, o en determinats teatres, com el de la Santa Creu o el Laurel, que també es havia fet amb d'això, o fins i tot als salons privats de l'aristocràcia d'aquell moment, que d'això. La majoria d'obres estaven fetes o escrites en català, les va fer, per exemple, en Frederic Soler Pitarra en va fer algunes, en Josep Robrenyo, l'Andreu Amat, etc. I als anys 30 va haver-hi una versió que podríem dir golfa, que es va batejar com d'ombres de sala i d'alcova. Els burgesos de les famílies riques doncs feien això. I després també una altra cosa interessant va ser que van aparèixer fulls de retallables, que llavors retallaves les ombres i tu a casa doncs amb una llum podies projectar-les i podies, els nens sobretot podien jugar. Però tot això, insisteixo, va desaparèixer cap a finals del segle XIX, fins que es van recuperar gràcies a aquests dos, aquest personatge que dèiem, del Pere, el Pere aquest, el Pere Romeu, i també gràcies al fet de que el pintor Miquel Utrillo, en un dels seus viatges a París, havia precisament posat imatges a un espectacle d'ombres a l'Auberge du Clou a l'any 1889, i tots dos, l'Utrillo i el Pere Romeu, quan estaven amb aquest projecte, van decidir anar fins a l'Exposició Universal de Chicago, als Estats Units, per veure què hi havia, i van veure que la cosa podia tenir futur. Per tant, van tornar cap aquí i es van posar a fer la feina. Van començar a reformar el local, a preparar-ho tot, ajudat sobretot per Santiago Rusiñol, que en aquell moment o en aquella època feia cròniques a La Vanguardia titulades Des del Molino, i que els hi va fer tres o quatre cròniques que els van fer, doncs, per dir-ho d'alguna manera, a conèixer, els van donar a conèixer el gran públic, no? I tot comença el dia 29 de desembre de 1897, quan, amb el local obert des de ja feia uns quants mesos, doncs es fa l'assaig general del primer espectacle d'ombres artístiques, un espectacle que tenia quatre apartats. El primer, que era la peça de l'elefant, que havien copiat precisament del gat negre de París, una altra peça anomenada Montserrat, amb dibuixos de l'Utrillo i basada en un poema de Maragall i amb música d'Enric Morera. Ja veieu que la cosa anava de qualitat. Un tercer espectacle, Nadala, amb dibuixos de Pichot, del pintor Pichot, i música de Joan Gai. I després un altre, que és el que es va fer més famós, que es deia precisament Quatre gats i en Pere Romeu pel món. Era un espectacle doncs, que ensenyava diversos racons del món i tal, amb dibuixos de Ramon Casas i música també de Joan Gai. Però aquí li vam saber donar un aire diferent, perquè el 13 de març de 1898 es va preparar un nou espectacle i es va presentar un nou espectacle d'ombres de temàtica religiosa. París tot era més aviat pecaminós, aquí no. I amb quatre quadres, que eren Jesús de Nazaret, Nit de Lluna, Corpus Christi i els Tres Reis. Això és el que va sortir. Però la cosa va anar bé, aparentment va anar bé, però es va desinflar bastant aviat. Va ser una imitació molt digna del Gat Negre de París, però el Gat Negre de París, penseu que va durar 12 anys. Els espectacles es van estar fent durant 12 anys i aquí, quan els Quatre Gats portava ja 5 mesos de funcionament, allò se'n va anar a Norris, no? També a París, per exemple, van arribar a fer un total de 40 espectacles diferents i aquí doncs van fer aquests 6 o 7 quadres i no van fer gaire cosa més. Però va quedar aquesta màgia, diríem, dels Quatre Gats, perquè al darrere de tot això va venir el modernisme i, per tant, bueno, ells van tancar. Penseu que allà va fer les seves primeres exposicions en Picasso, només com a element de referència. Al final, el local va haver de tancar ja l'any 1903 per deutes i recentment, a l'any 1970, es va reobrir com un restaurant-bar, però ja sense cap vocació d'espectacle. Aquest és la veritable història o la història d'aquells Quatre Gats que tan mítics són a Barcelona. I tan mítics que fins i tot en un moment determinat, quan va haver-hi el fenomen de la Nova Cançó, doncs va haver-hi un grup de gent, quatre persones encapçalades pel Pi de la Serra, que van constituir un grup musical i que, evidentment, li van posar com a nom els Quatre Gats. De fet, amb una cançó d'ells, acompanyarem aquesta efemèride, és la cançó que porta per títol Últims Records i que interpreten els Quatre Gats.
Quan ve la fi de l'estiu a la platja ens hem de deixar com tothom, potser per sempre més, que oblidem aquesta platja amb els nostres records. Quan ve la fi de l'estiu a la platja es vol acabar l'amor, tornar a començar dolçament aquesta platja amb els nostres records. El sol és molt pàl·lid i el nostre cos s'ha torrat anant de cara a l'hivern. El nostre amor ha canviat. Quan ve la fi de l'estiu a la platja es vol acabar l'amor, tornar a començar dolçament aquesta platja amb els nostres records. Els matins són durats, quan ve el mes de setembre amb els nostres records, amb els nostres records, amb els nostres records.
Tretze de juny del 1956, el dia que el Real Madrid, curt i ras, guanya la seva primera Copa d'Europa de clubs, guanyant a l'Estat de Reims. Perquè el mes de juny del 1955, la UEFA havia aprovat fer una competició de clubs europeus, que havia batejat com Copa de Clubes Campeones Europeus, impulsada pel diari francès L'Equip, que en aquell moment dirigia Gabriel Janot, i amb el recolzament del mític president del Real Madrid, Santiago Bernabéu, i també d'un vicepresident de la UEFA, en Gustav Seves, que s'inspirava en una competició que ja es feia a Sud-amèrica entre els campions dels diferents països. Llavors van dir, per què no fem aquest torneig a Europa i així sabrem quin és el millor equip? Es van respondre, diguem-ne, 18 països, 18 equips que van recolzar la idea, amb Suïssa, Espanya, Portugal, Iugoslàvia, Àustria, Països Baixos, Itàlia, el Protectorat del Sarre, Dinamarca, França, Hongria, Bèlgica, Suècia, Polònia, Alemanya i Escòcia. Déu-n'hi-do, però ja haureu notat que hi ha grans absències. Hi ha, per exemple, l'absència de Rússia i, com no, l'absència de la mítica Txecoslovàquia i, sobretot, l'absència d'Anglaterra, el bressol del futbol, el més notable. I també el que havia tingut l'origen de tot això va ser un dels impulsors, va ser el Chelsea, i van ser el Chelsea i el Wolverhampton, que ja havien jugat una mena de partit amistós amb el Budapest de Honvéd i això va aprofitar. Van guanyar els anglesos per proclamar l'equip anglès campió del món. Això, aquelles coses. Bé, al final aquesta iniciativa no massa jaleada, diríem, per la FIFA, per la Federació Internacional, en canvi que la UEFA que el recolzava, va comptar finalment amb 16 equips i es va engegar el 4 de setembre de 1955 amb el partit entre l'Sporting portuguès i el Partizan de Lisboa, que es va jugar a Lisboa, que va acabar amb un empat a 3. Els 16 equips es van anar en vuitens de final, es van anar en partits d'eliminació directa, es van anar fent així fins que va arribar el moment de fer la final a París el 13 de juny de 1956, com dèiem, entre el Real Madrid i l'Estat de Reims, que va acabar amb la victòria del Real Madrid per 4-3. L'hegemonia del Real Madrid, l'experiment va funcionar, es va repetir l'any següent, es va repetir, i durant les quatre edicions següents, el Real Madrid, guanyant successivament a la Florentina, al Milan, a l'Estat de Reims altra vegada i a l'Eintracht de Frankfurt, va fer la seva mítica campanya de les 5 Copes d'Europa. Eren els anys del Di Stefano, el Puskas, el Gento, el Santa Maria, etc. i tal. En aquestes edicions, però, els organitzadors van veure de seguida que allò funcionava i van començar a obrir la mà perquè poguessin venir equips convidats, o sigui, no només el campió de cada país, sinó que després s'hi afegien altres equips de renom, per exemple el Manchester, per exemple el Porto, el Borussia, augmentant el número de participants fins a 22, 23, depenent de l'any. El segon any, ja fruit d'això, es va haver d'establir una ronda prèvia, gràcies a la qual, precisament, l'Atlètic de Bilbao va poder entrar, va poder participar, malgrat ja hi estava, ja hi havia el Real Madrid, però com que el Real Madrid era campió de l'any anterior, doncs el van deixar participar. Espanya va ser el primer país que va tenir més d'un representant. El Manchester també va demanar per entrar, llavors ja es va començar a ampliar. El Manchester va arribar a les semifinals de l'any 57 i de l'any 58, també hi va haver-hi la primera final en pròrroga, el primer d'allò de dos equips, el primer partit de dos equips del mateix país, curiosament el Real Madrid i el Sevilla, i el primer jugador, el Miguel Muñoz, que guanyés la Copa d'Europa com a jugador i després com a entrenador. L'èxit de tot plegat va fer que llavors nasqués la Copa Internacional, la Copa que enfrontava el campió d'aquest campionat d'Europa amb el campió aquell que dèiem que hi havia a Amèrica, que es feia entre tots els països d'allà. L'edició del 1960-61 va tenir un nou campió, l'Sporting de Lisboa, el Benfica, que després d'arribar al Real Madrid a vuitens de final, va ser eliminat, el Real Madrid aquell any va ser eliminat pel Barça, el gran triomf del Barça, que precisament va arribar a jugar a la final amb el Benfica, que va guanyar-la el Benfica a Berna per 3-2 després de que els culers o els barcelonistes estrellessin 4 pilotes al pal, que eren quadrats els pals, i llavors sortia rebotat, i que com a conseqüència d'això la UEFA es va plantejar que fossin rodons. El Benfica va retenir el títol l'any següent davant del Real Madrid, que va tornar a perdre per 5-3 gràcies a la presència de l'Eusebio. Els portuguesos semblava que es havien de consolidar, però van arribar a la tercera final, això sí, però allà van ser derrotats pel Milan a l'estadi Wembley de Londres per 2-1, obrint un període que va dominar el futbol italià d'aquesta mítica i encara practicada Copa d'Europa de clubs que el Madrid ha guanyat, crec recordar en aquest moment, que són 9 vegades. Doncs bé, com hem dit, el 13 de juny de 1956 el Real Madrid va guanyar la primera. I com que la Copa d'Europa ha sigut el paladí del futbol, diguem-ne, a Europa durant molts anys, doncs volem buscar una cançó, hem buscat una cançó dedicada al futbol, i de la mateixa manera que en l'anterior cas hem trobat els quatre gats, aquí hi ha una cançó del Delfí Abella que porta per títol Cap al futbol, i que en el seu moment va reinterpretar i, evidentment, gravar la Guillermina Mota. Per tant, us deixem recordant aquesta... Recordeu que el Barça també va fer fora el Madrid de la Copa d'Europa. Això amb els culers ens ha consolat molt. Recordem, doncs, aquell fenomen d'anar al futbol cada diumenge i, en tant, a un partit de la Copa d'Europa, amb aquesta mítica cançó Cap al futbol, de la Guillermina Mota.
Barça! Barça!
Cara a la feina, que li dem els resultats. Després llegim sense treva comentaris agrapats. Discutim bé la jugada del primer o de l'últim gol. I tots a fi de setmana pensem com un home sol.
Cap a futbol.
Cada diumenge, cap a futbol. Com sardines a la llauna, disfrutem que prou se'ns nota. Veiem 22 ganàpies disputant-se una pilota. Cridem per animals de casa amb fort i un ànim meu dol. Ha de guanyar l'equip propi, tant si es vol com si no es vol.
Cap a futbol.
Un dia i altre, cap a futbol. El senyor vestit de negre que corre pel mig del camp és blanc de tots els dicteris, atreu sempre un aïllat clam. Cur de vista, mala bèstia, animal de l'os mussol, orellut ximple borratxo, que ens has anul·lat un gol.
Cap a futbol.
És un joc d'homes, cap a futbol. Si el nostre equip perd la lliga, gran pessimisme local. Si la selecció no guanya, tothom trist que bé s'ho val. Els diaris busquen les causes entre grans crespots de dol. A la pica dels culpables, traïdors l'afició no vol.
Cap a futbol.
Que hi va la vida, cap a futbol. La massa escalvalitzada d'un noble de l'esportiu. Què seria de nosaltres si el futbol no fos ben viu? Vindria la decadència, se'ns apagaria el sol. Vindrien neguits inútils i misèries en estol.
Cap a futbol.
Poble, no et paris. Cap a futbol. Cap a futbol.
De juny de l'any 1900, el dia que els Estats Units s'annexionen a l'arxipèlag de Hawaii, que, com tots sabem, està situat al Pacífic. Però que cal pensar que originalment a Hawaii són illes volcàniques, per tant, això no és probable que allà hi hagués... pobladors primitius. S'especula en que la primera colonització va arribar allà, doncs, faria uns mil anys, mil i algun anys, provinent de les Illes Marqueses, que aquestes sí que estan més a prop d'Amèrica i, per tant, ja podien haver estat colonitzades abans. En els 800 anys que venen després, aquests primers colonitzadors aniran expandint-se per les illes en períodes més o menys tranquils i períodes, doncs, més convulsos, en els quals es foten hòsties entre ells, per dir-ho així, i acaben ocupant les 8 illes principals i desenvolupant-hi un sistema social de castes regit per tabús de tipus religiós i social que es coneix com a sistema capú. Però el que ens interessa a nosaltres és l'arribada dels europeus. La hipòtesi més acceptada, que diu que va ser l'anglès James Cook, que va arribar-hi el 1778, té una llacuna, perquè hi ha indicis que l'expedició espanyola de Ruy López de Villalobos, que va fer el 1542, hi va arribar. Els seus mapes, de fet, mostren unes illes, el que passa que estan situades, estan mal posades, diguem-ne, en el mapa, estan més cap a l'est del que els hi correspondria, mostren unes illes, com amb una illa que es diu la Desgraciada, que seria la illa de Maui, la Mesa, que seria la illa de Hawaii, i després la resta, que les bateja com a Los Monjes. Però no és aquesta la que té nomenada, sinó la de, com diem, del 18 de gener de 1778, la de l'anglès James Cook, que dedica les illes i bateja les illes com a illa Sandwich, dedicant-les al seu protector, a John Montagu, quart comte de Sandwich, que és el que financia l'expedició al Pacífic dels quatre vaixells que descobreixen aquesta illa i també descobreixen la illa de Montagu a les Georgies del Sud. És a dir, tot és un homenatge cap a aquell home. Batejades inicialment, doncs, com a illa Sandwich, no serà fins al segle XIX, en concret fins al 1838, quan es coneixeran com a illes Hawaii, gràcies a uns missioners mormons provinents de Boston, dels Estats Units, que arriben a Hawaii per plantar-hi, troben bona terra, per plantar-hi pinyes i canya de sucre, que en aquell moment doncs eren vegetals de moda, per dir-ho d'alguna manera. Però abans de tot això, quan va arribar-hi el Cook, el país estava organitzat amb un regnat. Hi havia el rei Kamehameha, que després donaria peu a un personatge del Bola de Drac, el rei Kamehameha el Gran, o Kamehameha I, que acabava de pujar al poder. És el que va anar lluitant per expandir-se en tot el voltant i que cap a 1795, i amb la incorporació pacífica de l'última illa que es mantenia independent, la illa de Kauai, precisament, per això d'aquí va venir el nom, va fer la unificació de les illes de Hawaii sota el seu comandament i anant-lo passant als seus fills, fins que regnarien fins al 1872, quan, però mentrestant, diríem, ja es van començar a instal·lar a les illes els colonos britànics primer i nord-americans després i en més quantitat. Quan es produeix la mort del Kamehameha V, solter i sense hereus, llavors el sistema aquell que dèiem, el sistema Kapu, mana que s'estableixi una mena de consulta popular. Hi ha dos candidats, el Lunalilo i el Kalakaua, anda que els noms... Bé, el Lunalilo i el Kalakaua, que guanya el primer. Guanya el primer i es converteix en l'emperador de les illes Hawaii, però mora al cap d'un parell d'anys, el 1874, i llavors el Kalakaua demana altra vegada el poder, però hi ha la dona del mort, la dona del Lunalilo, la viuda Emma, i per tant les illes queden en un estat de guerra, ajudada, diguem-ne, que s'hi posen pel mig els Estats Units i el Regne Unit, amb l'excusa de dir que volen portar la pau, doncs van allà a manar i a posar, i que posen en el tron el Kalakau aquest, però havent-li imposat una constitució que és favorable als seus interessos, l'any 1887. Ell es mantindrà en el poder, fidel amb aquesta promesa de constitució, fins que, quan mori el 1891, serà la seva germana, Lilio Kalani, que pujarà al tron i que farà fora, traurà aquella constitució i agafarà poders absoluts. Però, clar, llavors els americans, que ja tenen allà l'imperi de les pinyes tropicals i de la canya de sucre, diuen, home, i que han anat ocupant el territori, no hi estan massa d'acord, fan un cop d'estat a l'any 1893, fan fora la reina i imposen un govern provisional ja d'ells mateixos, presidit per Stamford Dole, amb el recolzament dels Estats Units. L'ambaixador dels Estats Units de seguida els diu que sí, que ell els reconeix com a nació independent, proclama les illes com a protectorat dels Estats Units i se'n va a demanar-ho al Senat nord-americà. Però el Senat nord-americà li diu que no, que ha de tornar la corona a la regna. I aleshores què passa? Doncs que tots aquests americans que estaven instal·lats allà decideixen no fer cas d'Estats Units i crear la República de Hawaii. Imposen una constitució de l'estil nord-americà que fa fora la monarquia hawaiana i proposen l'annexió als Estats Units que, com hem dit al començament, es fa efectiva el 14 de juny de 1900 com un estat més, però un estat que depèn dels Estats Units, que no és Estats Units. El Dole és el governador, és un estat com Haití o com d'això que depèn dels Estats Units. Però la lluita per integrar-lo continua i el 1959, finalment, Hawaii es convertirà en el 50è estat dels Estats Units d'Amèrica. Un 50è estat que sempre amb els americans els hi ha fet gràcia allò de els capvespres de Hawaii, les sortides del sol de Hawaii. Hawaii és el seu territori mític on anar a passar les vacances. I per això hem triat una cançó de l'Elvis Presley, també un gran enamorat de Hawaii, va fer grans recitals a Hawaii. Una cançó de l'Elvis Presley que porta per títol Hawaiian Sunset, és a dir, posta de sol a Hawaii. Aquí la teniu.
Hawaiian sunset peeping from the sea smiles and says aloha to his sweetheart Hawaii. The drowsy islands slumber one by one, close their sleepy eyes, say goodnight to the sun. Then Hawaii, like millions of times before, blossoms in her lover's arms once more. Too soon the sunrise will wake her from her sleep. So until tomorrow, sleep a while you sleep. Then Hawaii, like millions of times before, blossoms in her lover's arms once more. Too soon the sunrise will wake her from her sleep. So until tomorrow, sleep a while sleep. So until tomorrow, sleep a
Cinc a la setmana, amb Francesc Morgades.
Vila, 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 franca. Sí, sí, sí. Vila, vila, franca.
15 de juny de 1932, el dia que a Madrid és detingut i ingressat a la presó, el financer, especulador i conspirador Joan Marc i Ordines, el mallorquí Joan Marc. Fill d'una família força benestant de les illes, de ses illes, relacionada amb la indústria i l'agricultura, estudia els franciscans, però d'allà ja el fan fora, i al final decideix que lo seu són els negocis i comença a treballar al comerç de porcs, simultanejant-lo amb una casa de banca que crea el seu nom, i amb els beneficis va comprant terrenys a l'aristocràcia mallorquina més o menys arruïnada, abans de dedicar-se, ja veient-hi la solució, dedicar-se al contraban. Es dedicarà a comprar productes a Àfrica i a Gibraltar, transportar-los en vaixell a la costa valenciana i allà vendre'ls. El 1906, però, decideix estabilitzar-se relativament entrant en el món del tabac. Compra una fàbrica de tabac a Algèria, en societat amb Josep Garau i Tous, que obté o que aconsegueix que la Companyia Internacional de Tabacs del Marroc li concedeixi el monopoli del comerç del tabac de Marroc, del Marroc francès i de l'espanyol, de tots dos. A més, diversifica els seus negocis, això que ara en diríem diversificar, intervenint en la producció d'electricitat a ses illes o fent-se accionista de la companyia de tramvies de Palma i de Canàries. Ja veieu que el noi doncs, avança força bé. Durant la Primera Guerra Mundial, fins i tot, es posa al servei dels austríacs, creant un incident internacional, generant un incident internacional, perquè ell es dedicarà a donar combustible als submarins austríacs, els submarins alemanys a la illa de Cabrera, i això doncs provocarà embolic, però al mateix temps el noi farà d'espia a favor de diverses potències, especialment per Gran Bretanya. És a dir, ja veieu que era un noi polifacètic. El 1916, mitja guerra de Primera Guerra Mundial, crea la Companyia Transmediterrània amb un capital inicial de 100 milions de pessetes, integra diverses navilieres i controla les comunicacions entre Balears i el Marroc i tot el tràfic de cabotatge a la zona del Llevant espanyol. Però sempre li comencen a sortir afers tèrbols. El fill del seu soci, d'en Garau, resulta que és assassinat a València, llavors es descobreix que era l'amant de la dona del Joan Marc, vaja, tota una sèrie de coses que el fan passar per diversos processos judicials bastant foscos, però en els quals aconsegueix ser absolt. Veient això, diu, calla, jo m'haig de posar en política si vull no tenir aquests mal de caps, no? Augmentaran, i el govern d'Alfons XIII, si abona, diguem-ne, que permetent-li ser elegit diputat per Palma el 1923 pel Partit d'Esquerra Liberal. Ell, el 1926, fundarà la Banca Marc per poder-se finançar tots els seus capricis i els seus negocis de guerra, perquè es dedicarà, mentre Espanya lluita contra Abdelkrim, ell, per darrere, li està venent amb aquest Abdelkrim, li està venent els fusells Mausers amb els quals dispara contra els espanyols. Això farà que en el Parlament el Francesc Cambó l'interpel·li anomenant-lo l'últim pirata del Mediterrani. Quan el 1931 s'implanta la Segona República, torna a ser elegit diputat, tot i que és detingut acusat de col·laboració amb la dictadura anterior, com dèiem, el 15 de juny de 1932, portat a la presó Model de Madrid. El 1933 aconseguirà que el traslladin a la presó d'Alcalá de Henares i allà, subornant a un oficial de guàrdia, aconseguirà escapar-se i anar-se'n cap a Gibraltar i d'allà cap a París. Quan el 1933 es convoquen eleccions generals i es fa l'amnistia, doncs ell es presentarà i serà escollit com a membre del Parlament espanyol i fins i tot com a vocal, té gràcia la cosa, del Tribunal de Garanties Constitucionals. D'amagat, per això, anirà a Biarritz a negociar el finançament del cop d'estat que acabarà fent el general Franco i es convertirà en un dels grans financers d'aquesta revolta del 1936. Serà ell qui pagarà el lloguer del Dragón Rapide, que transportarà Franco de Canàries al Marroc. Serà ell també qui finançarà el pont aeri, diguem, militar, que traslladarà d'Àfrica a Espanya totes les tropes del general Franco, i tot això ho farà amb avions alemanys, Junkers, prestats doncs pel règim alemany. Ell també, a més, parlarà molt i tindrà negocis amb la Itàlia de Mussolini per poder portar avions fins a les illes, per poder defensar les seves illes Balears de la invasió de les tropes republicanes. Perquè veieu aquesta doble vessant, quan el govern britànic decideix que ha de subornar els generals de Franco perquè Franco no entri, ja ha guanyat la Guerra Civil, però perquè no entri a la Segona Guerra Mundial, a qui recorre? Doncs a Joan Marc. Joan Marc li donen 10 milions de dòlars i li diuen bé subornant generals, però que el Franco no entri a la guerra, sí, sí. Ell ho aconsegueix. S'acaba la Segona Guerra Mundial i es posa sota la protecció de la dictadura franquista fent algunes operacions financeres força, diguem-ne, irregulars, com ara la compra de Barcelona Traction l'any 1948, que, tot i estar valorada amb 10 milions de lliures esterlines, ell acabarà pagant-ne només mig milió, en base a una sentència d'un tribunal de Reus. Bé, ja veieu quin figura, no? Posteriorment, també alguna cosa bona fet, fundava Fecsa, es consolidava com el... No, això ja no és bo. Es consolidava com el banquer de Franco i el 1944 feia un petit gir començant a promocionar Joan de Borbó, cosa que va fer enfadar bastant amb en Franco. Per sort per ell, va morir... Bueno, per sort o per desgràcia, però el fet és que va morir el 10 de març de 1962 com a resultat de les ferides que havia tingut amb un accident d'automòbil dues setmanes abans a Les Roces, a la província de Madrid. I ja que en Francesc Cambó el va titllar de l'últim pirata del Mediterrani, nosaltres hem buscat una cançoneta de pirates, però que fos, que no fos una cançoneta de pirates pirates autèntics, sinó una cançó quasi bé, podríem dir, infantil, i per això hem triat la música del Pot Petit i la seva cançó, Els Pirates.
En un mar ple de taurons naveguen els pirates rodamons. Dins una ampolla surant i el mapa que seguiran. Si el tresor volen trobar, entre tots s'han d'ajudar. Canviant el rumb en buscador, tots a l'illa del tresor. Un màstil amb una bandera i al mig una gran calavera. Un màstil amb una bandera i al mig una gran calavera. Els pirates amb un mocador al cap. Els pirates amb un ull tapat. Els pirates amb un lloro al seu braç. Els pirates sempre preparats. Desembarquen un matí quan el sol ja va sortint. Mirant el mapa amb atenció, entre nervis i emoció. Un pirata despistat, entre arbustos s'ha quedat. Ai, quins nervis, quin patir, sense ell no es pot seguir. Un màstil amb una bandera i al mig una gran calavera. Un màstil amb una bandera i al mig una gran i de lluny senten un crit, ja han trobat el seu amic. Es reuneixen tots plegats, amb les pales carregats. Ja han trobat el seu tresor, no ha estat pas qüestió de sort. Han seguit, no s'han rendit, i així ho han aconseguit. Un màstil amb una bandera, i al mig una gran calavera.
16 de juny de 1963, el dia que Valentina Tereshkova es converteix en la primera dona cosmonauta de la història al ser enlairada i donar uns quants toms a la Terra durant 3 dies en la missió russa del Vostok 6è. Valentina Vladimirova Tereshkova era filla d'uns pares emigrats de Bielorússia que vivien, van passar, diguem-ne, a la Rússia tsarista, que va començar l'escola amb 8 anys, però que ho va haver de deixar perquè havia d'ajudar a casa seva, va seguir estudiant per correspondència i a les estones lliures es va començar a interessar pel paracaigudisme en l'aeroclub del seu poble, on el 20 de maig de 1959, amb 18 anys, va fer el seu primer salt. El 1961 seria elegida secretària de la Unió de Joves Comunistes del seu poble, es va adherir al Partit Comunista i va començar a fer, diguem-ho així, carrera. Però després del vol espacial de Yuri Gagarin de l'any 1961, precisament, la URSS va planejar portar una dona a l'espai i va fer una convocatòria de possibles noies que estiguessin interessades. El 16 de febrer de 1962, Valentina Tereshkova és seleccionada entre 400 candidats, junt amb unes altres quatre companyes, i, evidentment, amb la recomanació del partit, vist el seu origen proletari i el fet de que el seu pare fos un heroi de la Guerra de Finlàndia, on el havien mort durant la Segona Guerra Mundial en el curs d'un combat. Per tant, com a una d'aquestes cinc seleccionades, va començar uns mesos d'entrenaments intensius. El grup es va sotmetre, un cop acabat tot això, a una colla de proves, a una colla d'exàmens, del qual van sortir les quatre seleccionades, que van ser nominades automàticament subtinents de la Força Aèria Russa i que van entrar en aquest programa que buscava portar dues dones a l'espai en dos vols durant l'any 1963. La primera idea era que el primer vol, el Vostok 5, portés un astronauta i una astronauta, la Valentina Tereshkova havia d'anar en aquest primer vol, i que en un segon vol, en el Vostok 6, hi anés una companya seva, la Ponomariova, adéu, quins noms, la Ponomariova anés en el Vostok 6 també amb un altre astronauta, però segurament perquè la cosa tenia més complicacions, doncs el pla va ser alterat i van decidir que el Vostok 5 hi aniria només un cosmonauta masculí, el Valeri Bolinski, i el segon, el Vostok 6, seria on hi aniria la cosmonauta, la Tereshkova, la Valentina Tereshkova. Bé, el primer vol s'enlaira i el dia 16 de juny de 1963 el segon li pren el relleu mentre l'altre encara està donant toms per l'espai. La nau Vostok 6, amb la Valentina Tereshkova com a tripulant única, és llançada amb èxit a l'espai després d'una compta enrere de dues hores, us imagineu. Dues hores tancada en una càpsula espacial esperant tirar cap amunt sense saber on te vas a parar i que et vagin baixant els segons d'un en un. Bé, el vol, segons la informació soviètica, va ser un vol plàcid, però a l'hora de la veritat no sembla que ho va ser tant, perquè la Valentina patia nàusees de portar el casc posat, mals de caps, però bueno, ella ho volia superar, i a més, un cop enlairat el Vostok 6, es va descobrir que hi havia un error a la trajectòria, que per comptes de donar voltes a la Terra, doncs s'anava cap a la Lluna, i llavors van haver de corregir-ho, bueno, va portar això unes quantes hores de tensió. Bé, el cert és que resolt aquest problema i després de donar 48 voltes a la Terra i volar durant 70 hores, és a dir, 3 dies, el 19 de juny de 1963 la Tereshkova tornava cap a la Terra i quan estava a 6.000 metres d'altura abandonava la càpsula i baixava en paracaigudes fins a Karaganda, situada a la regió del Kazakhstan. Durant el vol, la Valentina doncs, havia fet un acostament al Vostok 5, que recordem, amb l'astronauta aquell, continuava donant toms més amunt, allà dalt, es havia comunicat amb ell i havia parlat amb el president de l'Estat, el Khrushchev, la propaganda és la propaganda, i havia pres fotografies pels posteriors estudis científics. Un cop baixada a la Terra i recuperada la seva vida normal, diríem, es va casar amb el cosmonauta Adrian Nikolaev, i van tenir una filla, la Yelena. Ella se'n divorciaria del seu marit i es quedaria amb la filla per poder-se tornar a casar. Bé, com que la missió espacial ja havia acabat, doncs la noia es va dedicar a estudiar a l'Acadèmia de la Força Aèria i es va graduar com a enginyera espacial el 1969. Es va doctorar en enginyeria, es va retirar de la Força Aèria del cos de cosmonautes. I aquesta carrera que va fer, aquests canvis, la van portar a càrrecs polítics, diputada del Soviet Suprem, membre del Comitè Central del Partit Comunista, membre del president del Presidium del Soviet Suprem, etc, etc. I quan la URSS va entrar en col·lapse, el 1995, va perdre les eleccions a la Duma Estatal, Llavors, per compensar, la van fer general de divisió. Va tornar a fracassar les eleccions del 2003, fins que el 2008 va ser triada pel seu Parlament Regional, on encara avui continua sent membre del Consell de la Duma Estatal, amb intervencions força polèmiques, però sent bastant amiga encara de Vladimir Putin. El 2016 va ser reelegida, el 18 de setembre de 2016, va ser reelegida per última vegada per la setena Duma Estatal, i allà està encara avui com a vicepresidenta del Comitè d'Estructura Federal i de Govern Local, la Valentina Vladimirovna Tereskova, que, recordem-ho, és la primera dona astronauta de la història de la humanitat. I per acomiadar el programa d'avui i fer un homenatge a aquesta primera astronauta de la humanitat, hem buscat una cançó que portés per títol Valentina. No té res massa a veure amb ella, però és una cançó de l'Andrés Calamaro que em sembla que pot posar un colofó digne a aquest programa d'avui, que hem dedicat, doncs, aquesta setmana entre el 12 de juny i el 16 de juny. Nosaltres tornarem la setmana que ve amb el Toni Olivella, que tornarà a posar els cables, els micros, els amplificadors, amb el Marc Pujol, que si li ha de donar un cop de mà, li donarà, i amb la Goretti Martínez, que ara, quan acabeu de sentir això, es dedicarà a posar aquestes petites explicacions meves, un punt confuses avui, que, bueno, quedaran a la pàgina web de Ràdio Vilafranca. Nosaltres, doncs, tornarem la setmana que ve. Us deixem amb Valentina, Andrés Calamaro.
La noche nunca termina con Valentina. Es la mina que cualquiera soñaría. Pero si es la verdadera Valentina, Argentina entera se pone de pie. Es difícil acabar las cosas. Es difícil también empezar. Pero con Valentina quisimos acabarlas todas. De a una primero y todo después. Eran las 5 de la mañana y mi espíritu guerrero temerario no sabía de lugares ni de horarios. Y con el oso fuimos a buscar la miel. Se hicieron las 6 y las 7 y las 8, las 9, las 10 y las 11 de la mañana. No sé qué habrá hecho Sabina, pero Valentina había una sola. Es el mapa de Argentina, hecho cuerpo de mujer. Las horas de sueño perdido pasan factura. Pero la más dura es la dictadura de la belleza. Tuve que pedirle a un amigo que venga conmigo a mirarla un poquito, para que alguien me crea lo que era Valentina. Qué pedazo de mina Argentina entera se pone de pie. Pero si es la verdadera Valentina, qué pedazo de mina Argentina entera se pone de pie. Pero si es la verdadera Valentina, qué pedazo de mina Argentina entera se pone de pie. Pero si es la verdadera Valentina, qué pedazo de mina Argentina entera se pone de pie. Valentina, te llevo clavada como una espina.
Como una espina. Como una espina.
5 a la setmana, amb Francesc Morgades.